Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu en aquesta zona gira Gironina entrarà novament la tramuntana, per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte, per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat, i és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui, i al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i en especial d'aquestes vies tallades per als incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Doncs en aquests moments hem de parlar de quatre vies tallades. Ja s'ha restablert la circulació amb una. tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis del Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i Vilademuls, la Bisbal i Calonja i Llagostera i Calonja. Hem de reiterar la demanda, sobretot, que no us escasseu a cap de les zones dels incendis i ja que hi ha una desena de dies de municipis afectats i a banda també hi ha molta mobilitat. Tenim una P7 amb força problemes, en concret una avaria a Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i, per tant, situació aquesta tarda de divendres molt complexa. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança amb pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar al trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, a l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
A hores d'ara el foc ja creix de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha corregut davant els mitjans la consellera Parlom per explicar doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria baixempordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir tant les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilabenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà, Delterra i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort de la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podrien donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són 2 CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte Eduard Gratacós.
Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri i tres el cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,5 d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
Marc Pijuan.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'esloveu vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
Poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu, Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
La seva arribada confirma els objectius del club i de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallesà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, el jugador de Catalunya, valora el partit.
És un partit que a tothom li agrada jugar. És un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió. Tenen jugadors molt experimentats i molt bons, i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
I acabem amb un apunt d'atletisme, l'Ali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dits miraran al cel.
Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària a l'escola dels Cossetans.
El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
No, ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda i són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
Anastasia, Café Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la pre-temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que, tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell, la GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GIB-6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Continua sense control l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
Bona tarda, doncs. L'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilabenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 1:15 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà, Delterra i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilabenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte Eduard Gratacós.
Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
Marc Pijuan.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 1:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al Passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per la Bet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, i llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslovè i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són 3 dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també bueno, és un reconeixement.
En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la Nova Ràdio de Reus.
El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat lausenca. L'escoltem.
Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
La seva arribada confirma els objectius del club i de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. I el Mollerús s'ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del GIEC de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa Més i a la tarda només per plataforma.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
Lo del business, ¿te parece bien?
Todo era diferente.
Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
A, normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
Daddy.
Humphrey.
Pinyata. Carbonara. Lasagna.
Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
La xarxa de comunicació local.